E és um plaer ara presentar el professor Lluís Quintana i Trias, és professor a la Universitat Autònoma de Barcelona i realment expert en Maragall, i m'ha portat un primer exemplar, diríem, d'un llibre que avui he anunciat que acaba de sortir. La Glòria Casals ens va enviar un correu del meu secretari explicant una mica la seva biografia i deia, soc coeditora d'un llibre que va sortir ahir. I jo li vaig dir al meu secretari, home, si t'ho diu amb un correu que va sortir ahir, haurem de veure quin dia és aquest, perquè si ho diem d'aquí uns quants dies. I el meu secretari em diu, no, diu, el dia que ella sigui allà vol dir ahir. Vol dir ahir. Bé, doncs ahir, efectivament, va sortir, i avui me l'han portat, ahir, Joan Maragall, poesia completa. Justament els curadors de l'edició són Glòria Casals, que ens parlarà després, oi? Demà, vaja, em penso que és demà, demà, i Lluís Quintana, aquí present. Realment, finalment, la figura de Maragall es va normalitzant a nivell de, no de comentaris i d'acords, sinó d'edició de la seva obra. És absolutament fonamental que tinguem, doncs, això de poesia completa, o és absolutament fonamental que surti algun dia, Lluís Quintana m'ha dit, que algun dia serà l'any vinent, l'edició crítica de l'obra completa de Maragall. És un pèl vergonyós per una cultura que s'apreciï, o sigui, que un autor, un poeta gran com Maragall, no tingui editada l'obra completa al cap de 100 anys d'haver mort, o de 150 d'haver nascut. Per tant, si anem reparant aquests defectes i aquestes llacunes, estan fent una feina absolutament extraordinària. Vull anunciar, doncs, que ha sortit Joan Maragall, poesia completa, d'edicions La Butxaca. Vaja, la col·lecció és La Butxaca. O és l'editora?
No, és la col·lecció. L'editor és 62, okay. I la col·lecció és La Butxaca.
No, 62, però en tant, segell 62. No és cap segell, no, és una col·lecció.
Sí, la col·lecció La Butxaca.
De La Butxaca. Sapigueu que això ja ha sortit i l'any vinent sortirà la resta. Sí, sortirà la resta. Molt bé. Doncs el professor Lluís Quintana ens parlarà ara, el títol de la ponència que ha preparat és Reflexions de Maragall, i hem parlat abans del poble, oi? Sobre la ciutat, el seu creixement i els seus conflictes. I dedicarem també aquells tres quartets o una hora i després faríem col·loqui. Moltíssimes gràcies per ser aquí.
Moltes gràcies. No sé si... Així?
Aquest no sé què.
Aquest deu ser aquest.
Aquest
no sé què. Aquest va a la càmera, ho sento. Moltes gràcies per haver-me invitat. Realment l'oportunitat és molt bona de reunir-nos aquí a maragallistes i en general estudiosos de la literatura catalana aquest breu format de dos dies, que jo crec que pot ser prou bo i prou incòmode. Abans saludia els problemes que tenia el que presentava primer, i ara ho diré, els problemes que té el que presenta tercer, que en les dues actuacions anteriors ja li he entrepitjat la meitat de les citacions. Potser intentaré que us reparteixin unes fotocòpies amb els textos que citaré, perquè en citaré uns quants i de vegades és una mica pesat de seguir. Però ja dic d'avançada que un de brillants que tenia agafats me'ls han tret, però igual, no em queixaré. Aleshores, jo començaré amb un text de Rubén Darío. És un text que escriu Rubén Darío a La Nación l'any 1899. Rubén Darío l'havia enviat a La Nación de Buenos Aires, el diari més important de l'època en llengua castellana, al costat de l'Imparcial. La Nación de Buenos Aires havia enviat Rubén Darío a Espanya perquè donés compte de com estava el país després de la derrota de Cuba i la pèrdua de les colònies. I aleshores Darío arriba a Espanya i explica als llatinoamericans que això s'explica molt bé degut a l'endarreriment del país. I tots els seus articles són explicant l'endarreriment d'Espanya. Articles que per tant no van ser gaire apreciats per els intel·lectuals locals i aquella impertinència de Unamuno, que li diu, bueno, és un senyor que escriu com plumes en la cabeza, i en Darío li contesta, me saco la pluma de la cabeza per contestar-le. Perquè a Darío li havia sigut greu, perquè Darío apreciava molt Unamuno, perquè Unamuno realment havia denunciat una mica el sistema caciquil del país. De principi tornaré. Aleshores, Darío diu, sí, però hi ha una excepció que és Barcelona. Barcelona és una ciutat provinciana, òbviament no és París, per Darío París és el paradís i Barcelona no és París, però diu, és una ciutat industrialitzada i cosmopolita. I cita un exemple una mica llarg, però els del cito, diu, estava en el Café Colón y cerca de mí, en una de las mesitas, dos caballeros, probablemente hombres de negocios o industriales elegantemente vestidos, conversaban con gran interés y atención cuando llegó un trabajador con su traje típico, no vol dir que anés amb barretina, sinó que en la societat de l'època la distinció de vestimenta entre l'obrer i el burgès era molt, molt evident, eh? És a dir, no hi havia cap mena de problema, eh? L'obrer anava amb la blusa, la boina, etc. Con su traje típico y este aire de grandeza que marca en los obreros de aquí un sello inconfundible. Miró a un lado y a otro, miró a un lado y a otro y como no hubiese mesas desocupadas cerca de allí, tomó una silla, se sentó a la misma mesa en que conversaban los caballeros y pidió, como lo hubiera hecho el mismo Wilfredo el Velloso, aquí tenemos a Rubén Darío, pidió su taza, le fue servida, tomóla, pagó y se fue como había entrado, sin que los dos señores suspendiesen su conversación ni se asombrasen de lo que en cualquier otra parte sería acción osada e impertinente. Per tant, ell està en un cafè, dos senyors estan prenent, dos senyors, en el sentit de dos burgesos, estan prenent el seu cafè, ve un obrer, se seu a la mateixa taula, es pren el cafè i se'n va. Una cosa que amb ell li xoca i sap que hauria xocat a la societat llatinoamericana al moment i també a la societat espanyola al moment. Uns pocs anys abans, Maragall havia publicat al Diari de Barcelona un article que deia Cotxes i feia un comentari semblant. Era un article que comentava una trobada que ell havia fet en un tren de França amb un francès. El francès li havia fet notar que Barcelona era una ciutat molt interessant. La ironia Maragall sempre és molt lleu, però sempre hi és. Diu, com ho veu en francès, no dejó de hacer notar que Barcelona reunía tantas excelencias que casi parecía una ciudad francesa. En Petit Marseille. Aleshores, el francès li retreu que a Barcelona el sistema de cotxes, és a dir, el dels taxis, no funciona gaire bé. I ell li contesta dient que Barcelona és una ciutat essencialment democràtica. Los más encopetados capitalistas y linajudas aristócratas barceloneses no se desdeñan de ocupar modestamente sitio en un carruaje público al lado del ciudadano obrero o de la muchacha de servicio. La resta de l'article era una crítica a l'Ajuntament de Barcelona, que és el que li agrada fer la premsa de conservadora barcelonina d'abans i d'ara. L'Ajuntament és un desastre, etc. Ja ho coneixem. Aquí hi ha una sèrie de qüestions. Una sobre el transport públic, que l'esmento de passada, però que és interessant, i és que quan Maragall va publicar aquest article l'any 94, ell vivia a la Ciutat Nova, a la ciutat que estava creixent, concretament vivia a la plaça Urquinaona. La seva família vivia al carrer Trafalgar, per tant també la Ciutat Nova, però provenia de la Ciutat Vella, al carrer Jaume Giralt, i ell treballava al carrer Llibreteria, que era on hi havia de treballar en el cas de Maragall, en fi, en el carrer Llibreteria on hi havia la redacció del Diari de Barcelona. Per tant, ell el tramvia no l'agafava gairebé mai, anava a peu. Però és veritat que el tramvia existia, era un tramvia no electrificat, no s'electrifica fins a 1910, i és veritat que aquest tramvia era eficaç, però no és exactament veritat que fos el metro. El tramvia era un sistema de transport, això ho han estudiat Ollón i Monclús, era un sistema de transport més aviat reservat a les classes més poderoses, i de fet els obrers només l'agafaven al cap de setmana i a l'estiu, on realment estava molt ple. La resta de l'any era més aviat un lloc de transport d'una certa burgesia. Per exemple, el Maragall quan viu a Sant Gervasi l'agafa per anar a l'Ateneu. Per tant, si recorden aquell sonet de Verdaguer, que és la dama del tramvia, veuran que això no és un oxímoron, és a dir, realment al tramvia hi havia dames. De tota manera, la idea important de tota manera és que, tot i ser un medi reservat a una petita, a una minoria, sí que hi havia un tímid interclassisme, i aquest tímid interclassisme a Maragall li importava, i la veritat és que té un mèrit, perquè només feia 60 anys que el país s'havia alliberat de l'antic règim, vull dir que era una cosa bastant, bastant sorprenent. De les escenes de transport públic, el que li entusiasmava Maragall era el mateix que li entusiasmava Darío, és a dir, la ciutat cosmopolita i moderna, que només es podia explicar pel triomf del progrés, no pas per cap entusiasme democràtic, perquè el Maragall de l'època, ja ha sortit aquí el tema, era molt poc democràtic. No s'ha estudiat gaire, jo tenia aquí apuntat, no s'ha estudiat gaire la ideologia política de Maragall. Ara hauria de dir, bé, amb les ponències que sortiran aquests dies potser en sabrem més coses. De moment, Ignasi Moreta, per exemple, ho ha esmentat en el seu darrer estudi. El Maragall d'aquesta època és un Maragall poc democràtic, és un Maragall que està en contra del parlamentarisme, en contra del sufragi, ni que sigui el censitari, en contra de l'emancipació de la dona, en contra de la llibertat de cultes, etc. Res d'estranyar, Maragall és deixeble de Mané, i Maragall, a més, està treballant amb Prat de la Riba i amb el grup que ha sortit al voltant de l'Ateneu i que crearà la Revista Jurídica de Catalunya, on aquests plantejaments s'hi exposaran molt sovint. Aquí jo tenia apuntada la citació estupenda, però que m'ha trepitjat el senyor Grilli, però li perdonaré, sobre aquella cita de Flaubert, de la Madame Bovary, no?, que diu que derrière tout notaire, hi ha le débris d'un poète, i que diu de la mateixa manera, doncs, darrere un dictador hi ha un revolucionari, i probablement darrere un revolucionari un dictador. I com ha dit molt bé el professor Grilli, això escrit l'any 94 té molt mèrit, perquè escrit l'any 1994 s'entén perfectament després del que hem vist. Com va arribar d'aquí a la Setmana Tràgica? És un llarg camí, no hi entraré. Jo crec que és un camí, i amb això abans li he fet la pregunta a Antoni Mora, i jo crec que ell seríem d'acord per tant en aquest sentit. No és un camí de contradicció ni d'autoarrepentiment, és un camí que té una certa lògica, que té una certa lògica i que ens pot fer veure al final de la seva vida unes mides, unes postures realment poc acordes amb la burgesia al seu temps. Però no és el tema de la meva xerrada. Jo el que m'interessa aquí és l'interclassisme de les societats urbanes. Per què? Perquè aquest és el gran tema de la literatura europea del segle XIX i XX. La literatura del segle XIX i XX és una literatura obsedida per la ciutat que l'analitza de maneres molt diferents. Això ho estudia molt bé Williams en el seu volum clàssic del canvi a la ciutat. Ell explica com al segle XIX, sobretot la literatura de la ciutat està obsedida per el tema de la multitud i de la massa, i en canvi la literatura del segle XX està obsedida per l'individu aïllat de la massa, no? És a dir, el pas que va de la Somoir a Berlín-Alexanderplatz, aquesta és la idea. I d'aquí surten un tòpic que és especialment interessant, que és el tòpic de l'individu a la ciutat amb aquesta sensació d'estranyament, d'alienació, no?, que viuen els personatges, aquesta sensació que ells estan envoltats d'un món que no és el seu, ni la seva classe, ni el seu grup. I Williams insisteix en aquesta idea, que jo crec que és important, i és que el que caracteritza la ciutat no és tant la complexitat, sinó la miscel·laneïtat. És a dir, realment a la ciutat hi ha barreja, el que no hi havia al poble. A la ciutat hi ha barreja, no? Tots els possibles caràcters humans hi són presents. Certament això no és el que preocupava a les autoritats de l'època ni a la premsa conservadora. La premsa conservadora el que li preocupava, i per tant Maragall, que és el portaveu, o és un dels portaveus i insisteix molt, el que li preocupa és la manca de control social que aquesta confusió provoca, les noves formes de delinqüència urbana. Per exemple, Maragall això ho explica en un article contra una de les bèsties negres del pensament conservador, que és el jurat. I llavors, per explicar la inutilitat del jurat, Maragall, en un article que diu El Jurado, de l'any 1993, diu, posa un exemple. A invitación del presidente, levántase el acusado y los jurados fijan en él los ojos. De cada 10 veces las 9, dada la extensión de los partidos judiciales y sabido cómo se vive en los grandes centros de población, que suelen ser también los mayores focos de criminalidad, los jurados ven por primera vez al hombre que van a juzgar y le miran con cierta curiosidad. És a dir, que, o sorpresa, el jurat no coneix el delinqüent. Per què? Perquè, evidentment, estem parlant de la ciutat. Aquí s'ha de dir que Maragall, en aquests primers anys, una de les coses que feia eren les cròniques judicials, una de les coses que li havia encarregat Mané, entre altres coses perquè Maragall havia estudiat per advocat. Per tant, ens trobem davant d'un món dispers, sense referents, en el qual l'individu sent que la seva identitat es dissol quan està immers en la multitud. I aquí la paraula multitud, i això em refereixo a la ponència anterior, la paraula multitud és la que més abunda. Per exemple, una crònica judicial sobre un cas molt famós, que és el cas Bullier, Maragall diu, és un article que es diu Degenerados, és la tercera part, pero penetrábase con cuánta dificultad en la gran sala donde extendíanse ciertas penumbras del templo sobre la gran multitud apinada y anhelante, y su tufo cálido y acre se le subía a uno a la cabeza, dándole la vaga sensación de perder algo de la propia individualidad, para confundirse con el alma múltiple que allí se agitaba. ¿Qué hombre, por fuerte que sea, por serenidad que tenga y dominio propio, puede sustraerse del todo a esa especie de disminución de sí mismo, al hundirse en lo más apretado de una muchedumbre que una emoción o una idea común domina? És a dir, l'home envoltat de la multitud li costa molt sustraure-se'n, sobretot si aquesta multitud té una idea. Si aquesta multitud, aquesta muchedumbre, diu ell, té una idea, apartar-se'n, aïllar-se'n, és molt difícil. I aquí la idea jo crec que la idea que ha proposat abans Antoni Mora de l'extemporalitat es podria lligar també a la idea de l'estranyament progressiu de Maragall respecte a la multitud. Bé, les multituds és un tòpic dels modernistes, hi ha el llibre de Caselles, hi ha l'estudi de Jordi Castellanos, no hi entraré, però realment els modernistes van intentar entendre el creixement de la ciutat en els individus que hi habiten i en el conjunt del país, la importància que té aquest creixement de la ciutat. I ho fan perquè, entre altres coses, els modernistes són coetanis del creixement de la ciutat. És a dir, Maragall neix unes setmanes abans que Isabel II posi la primera pedra de l'Eixample i, per tant, assisteix a la implantació de la proposta de Cerdà. I ell mateix ho viu. Quan té 16 anys, deixa de viure a la ciutat vella i se'n va viure al carrer Trafalgar, que és la ciutat nova, no? En una casa nova, que s'acaba d'edificar, una de les primeres cases de l'Eixample. Per tant, per un barceloní de l'època, la construcció de les cases de l'Eixample i després dels nous barris que lliguen l'Eixample amb els pobles que s'annexionaran, Gràcia i Horta, no és un mer exercici d'edificació de solars, no és el que veiem nosaltres quan anem pel carrer, que han tirat una casa al terra i la tornen a edificar, sinó que és realment la transformació del món rural, el fet que és un camp que s'està transformant en una ciutat. Hi ha un poema de Maragall, que és un poema de circumstàncies, que es diu En una casa nova, que és un poema de l'any 1910, però que ell publica l'any 1911, i els primers versos diuen el següent. Alçant aquestes parets, heu pres entre sos caires el que abans era de tot, l'espai i l'ambient, la llum. Mai més un lliure ocell travessarà aquests aires ni una llar arrabonda i aixecarà el seu fum. Que és un poema que realment, segons com, amb aquests quatre versos, sembla una proclamació contra la propietat. S'entén, amb aquesta mena de poesia, s'entén l'èxit que tenia en un Salvat Papasseit, per exemple. Realment és un poema molt engrescador per aquesta mena de públic i realment encaixa malament amb la idea que tenim nosaltres del burgès o del que ell deia a si mateix, referint-se amb ironia, deia «Soc un bon noi de Sant Gervasi». I aquí realment amb aquests poemes és estrany. Gabriel Ferrater, a propòsit d'aquests poemes, diu que les parets no tenen caires. El caire és el vèrtex de l'angle que fan dos plats quan s'ajunten, no? Les parets no tenen caires, tenen cares. I deia, això és un exemple de l'escurança lèxica de Maragall. I és veritat que Maragall de vegades fa allò que deia Baudelaire, que li passava al poeta, que el va trebuchant sur le mot comme sur le pavé. Però també és veritat que Baudelaire no trebuchava gaire i Maragall trebuchava bastant. Però també és veritat que podríem dir que anava topant de cap amunt i altra roca, amunt i altra soca. Però també és veritat que Maragall, a part d'això, hi ha un plantejament del llenguatge bastant simbolista, maldestre, però bastant simbolista. I quin és aquest plantejament? El plantejament que el llenguatge usual no serveix. I que, per tant, potser agafant la paraula caires, és un terme que uneix dos conceptes, el concepte de caire i el concepte de cara. I això per què ho fa? Ho fa perquè realment les cases tenen parets i per tant tenen cares, però els arquitectes quan pensen en les cases no pensen en parets, pensen en poliedres, pensen en caires. Per tant, realment la paraula caire potser aquí no és del tot desencertada. Bé, en tot cas, el que és inesperat aquí és que ell vegi que una casa és una alteració de l'ordre natural, no? De lo que abans era de tot. Però realment la Glòria Casals ha explicat la circumstància d'aquest poema, és una casa que es fa a Sant Gervasi, uns cunyats seus, i és un poema de circumstàncies. Realment és veritat que les cases es construïen sobre terrenys que, on abans només volaven els ocells. I per tant, aquesta ciutat, aquesta visió d'una ciutat que va creixent sobre els terrenys, que va posant llars estables on abans hi havia llars arrabondes, és tan diferent a la nostra que de vegades l'oblidem i l'hem de tenir molt present. Per exemple, l'hem de tenir present quan llegim els articles sobre la Sagrada Família. Els articles de la Sagrada Família diu, per exemple, un article de l'any 1907 és, diu el següent, el 1909, és de Tria, part de fora de la ciutat, en un d'aquells indrets on, indecisa entre l'aglomerar-se de les indústries i l'eixamplar-se del barri dels rics, serva encara l'encís del camp entre poblats, allí, com florida de pedra en l'oasi, va alçant-se un temple. És aquesta idea. Una idea, per exemple, que Iapi Joan havia fet servir en un article sobre la Sagrada Família, que havia publicat una revista interessant, que es diu Forma, que era una revista que recollia sobretot làmines artístiques i alguns articles. Aleshores, Pijoan i Maragall escriuen dos articles sobre la Sagrada Família i Pijoan diu: «Veureu una ciutat acampada enmig d'un pla, que encara es recorda del temps que l'ha obert l'arada. Veureu en uns suburbis, en unes cases baixes, alçar-s'hi el temple descomunal». Aquí si els obsequio amb una cita extra, amb un bonus track, que és una cita molt bonica del no sé si... no la tenen. És una cita molt bonica del Massagran, del Folch i Torres, que diu: aquell tros de l'illa era avorrit com un solar de l'Eixample. Bé, el sentit de l'humor del Folch i Torres és el que és, però la idea és que l'any 1910 realment l'Eixample era un lloc estrany, era un lloc ple d'escampats. Bé, el tema de la ciutat que creix enmig del camp va acompanyat d'un contratema, i el contratema és que les cases s'edifiquen sobre el camp i s'imposen sobre la naturalesa, però la naturalesa sap recuperar el seu espai. I aquest contratema l'expressa Maragall amb una metàfora d'arrel romàntica, que és el de les runes i els sostres enfonsats. I és una tradició romàntica que ell aprofita per incidir en uns temes recurrents en ell, que són de caire moral i estètic. Els poso l'exemple del mal caçador, recorden el mal caçador, cada any l'hòstia es va alçant, el temple es va aixafant, l'hòstia puja, passen més anys i més, el capellà no hi és, l'hòstia va sola en l'aire, amunt, 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 la volta perd el juny, la llum del cel s'hi filtra, l'hòstia s'hi va acostant, el temple es va escardant, el caçador no para, ve un any, la volta cau i s'obre el gran cel blau damunt de l'hòstia blanca. I aleshores, a la Casa dels Cants, això és de l'any 1900, la Casa dels Cants és un article de l'any 1905, quan a la Veu de Catalunya es publiquen els plans del que després serà el Palau de la Música. I aleshores ell escriu un article per celebrar això i diu: encara que amb el temps s'enruni, mentre resti pedra sobre pedra, el qui s'aturi a escoltar-les-hi sentirà una harmonia de sons i d'acords alhora. El sol tornarà a entrar pel sostre esfondrat, les herbes i les flors cobriran per fi les runes i encara en aquell aire que corre lliure per el que fou clos de les parets que ja no clouren res, l'esperit dels cants s'acomplaurà en l'horari invisible i el caminant que passi per aquell camp, desprevingut de tota història, s'hi aturarà en un instant de delitós encantament i no sabrà el que li passa. Home, com a escrit per celebrar la construcció d'un edifici que, segons Maragall, s'acabarà esfonsant, no sé si va fer gaire gràcia als pobres accionistes de l'Orfeo Català, promotor de l'edifici. Però, en tot cas, la imatge permet a Maragall presentar un cop més aquest conflicte entre artifici i natura, no? Que és una variant més d'un concepte clau en ell, que és l'oposició entre espontaneïtat i artifici, entre elaboració i espontaneïtat, no? I per tant, quan arribi la Setmana Tràgica, no ens hauria d'estranyar de trobar-nos aquell inici tan famós, no? Jo mai havia oït una missa com aquella, la volta de l'església esgalabrada, les parets fumades i escrostonades, els altars destruïts, ausents, sobretot aquell gran buit negre, al fons on fou l'altar major, la solera invisible sota la pols de la runa, cap banc per seure, i tothom dret o genollat de cara a una mesa de fusta amb un Sant Crist damunt i un torrent de sol entrant per l'esgalabrat de la volta amb una munió de mosques dansant en la llum crua que claria sota la iglesia, que claria tota la iglesia, i fèiem semblar que avui en missa al mig del carrer. El sol queda ple en la mesa de fusta on el capellà, pobrament ornamentat, celebrava, mentre en el cor, sense brana, cantaven els altres, arrambats a la paret per no caure endavant. Bé, no sabem la reacció de l'Orfeo Català, però sí que sabem la reacció dels lectors de la Veu de Catalunya, que ho van trobar horrorós. Ignasi Moret ha explicat que aquestes observacions ja no tenen res a veure amb algú romàntic per les runes, sinó que les runes li interessa perquè són la mostra que les edificacions humanes no resisteixen, no poden contenir el sagrat. El sagrat sempre supera la construcció humana. A mi m'agradaria aturar-me amb dues imatges aquí, una és l'imatge de les mosques i l'altra és l'imatge del cor arrambat a la paret. Aquestes imatges se situen perfectament en el sublim romàntic. El sublim romàntic que feia? Contrastava el ridícul, per exemple, o el fàstic de les mosques i el ridícul del cor que està arrambat a la paret per no caure, però no té brana, amb, per tant, l'ús del ridícul i del grotesc permet accentuar el contrast entre la brutalitat de l'escenari i l'emoció del sacrament que s'està celebrant, no? I també observem un altre cop el tòpic de la natura, que és el torrent de sol, que s'imposa sobre l'artifici de l'església esgalabrada, no? Que és, evidentment, una imposició del sagrat sobre el mundà, o potser millor dit, un missatge religiós servit amb una metàfora de la runa i les mosques. Aquí hi ha també una altra imatge que a nosaltres potser no ens sona, però que als lectors de l'època els havia sonat segur, que és una imatge que prové de l'Enemic del poble. L'Enemic del poble és una obra de l'any 1882 que es va estrenar a Barcelona l'any 1893 amb gran escàndol. Uns pocs mesos abans de l'estrena, Maragall en va fer una ressenya pel diari de Barcelona. Per tant, la va fer l'any 1892. I en aquesta ressenya ell feia més aviat feia un resum de l'obra. És a dir, en prosa feia un resum, un relat. I recordin al final de l'Ànec del poble, el doctor Stockman està al seu despatx, les masses enardides li han apedregat les finestres i ell, al mig del despatx amb les finestres apedregades, decideix seguir sol menyspreant la massa ignorant. És especialment interessant com Maragall recupera aquesta imatge, perquè 17 anys abans, quan havia fet la ressenya, el que en diu no és exactament el que diu Ibsen. El que diu Ibsen és el següent: al final, a l'acte cinquè, a les debutacions escèniques de l'acte cinquè, diu: a la dreta hi ha unes finestres amb els vidres trencats. I aleshores el doctor Stockman, quan parla amb la seva dona, li diu, per animar-la, li diu: vine, Caterina, mira com brilla el sol avui, i aquest encantador aire de primavera que entra. I Caterina li contesta aquella frase tan bonica, diu: sí, sí, però de la primavera un no viu. I aleshores mirem-ho com ho ressenya Maragall. Maragall diu: ven aquí tu, Catalina, mira com el sol manda sus generosos rayos y la primavera sus suaves brisas por el hueco de sus cristales que me han roto a pedradas. És a dir, que Maragall fa dir a Ibsen allò que Ibsen no diu, però en canvi allò que ell dirà a l'any 1909. Per tant, quina és la idea general? La idea general és que la ciutat a Maragall li està servint per refer, per presentar uns temes clàssics que ell realment transforma gràcies a la ciutat, no? La natura i l'artifici, el sagrat i el profà, l'elaboració i l'espontaneïtat, etc. Bé, ara voldria anar a un altre article, que és un article publicat també a la Nación de Buenos Aires, uns anys més tard, i aquesta vegada que el publica és l'Unamuno. L'Unamuno, l'any 1906, ve a Barcelona també, com Rubén Darío, però ell no hi ve a fer una... no ve a resseguir l'actualitat, sinó que ell ve a fer uns bolos contra una... contra un fenomen que és la llei de jurisdiccions. La llei de jurisdiccions era una llei que s'havia tret de la màniga del govern per donar als militars jurisdicció militar sobre qualsevol cosa que ofengués els militars. Aleshores, aquest abús havia aixecat la protesta important de molts sectors d'espanyols, i Unamuno s'havia declarat en contra, i com que Unamuno era un intel·lectual reconegut, feia bolos per Espanya per explicar això, i el van invitar a Catalunya perquè participés en una protesta, que era l'aplec de la protesta. I Unamuno va participar, i característicament amb Unamuno es va barallar, ja estava barallat amb els militars, i va aconseguir barallar-se amb els catalans, els catalanistes i els barcelonins en general. És a dir, va aconseguir el que volia. Bé, Unamuno va escriure un article, que és a Barcelona, a la Nación, i deia, va fer servir una frase que després va fer famosa, que deia: Barcelona és un vastíssimo arrabal de Tarascón. Tarascón era la ciutat de províncies, l'havia fet famosa un escriptor francès, Alphonse Daudet, amb Tartaren de Tarascón, que és un llibre de l'any 72, una sàtira sobre la vida de províncies. I aleshores la imatge va tenir molt èxit, Unamuno la va repetir amb una carta a Maragall, la va repetir amb una carta a Ortega, i la premsa anticatalanista la ressuscita de tant en tant quan ja no sap de què parlar, doncs treu això i s'entreté. Certament el que estava dient Barcelona, el que estava dient Unamuno, és que Maragall, per molt gran que esdevingui, Barcelona, per molt gran que esdevingui, no deixarà ser una ciutat de províncies. I certament Barcelona havia esdevingut molt gran, tant que a Plaça Cerdà havia quedat ja superat i s'havia hagut de fer un pla d'ampliació de Cerdà, que és el pla que s'encarrega a concurs i que guanya Jocelí l'any 1907. Maragall havia dedicat també molts articles al creixement de la ciutat, bastant abans que Unamuno, per cert, i ell també s'havia preocupat per aquest fet que una aglomeració de cases no és necessàriament una ciutat, no? En un determinat moment, a la ciutat de l'Ensueño, per exemple, diu: este ensanche no tiene historia y ya parece viejo. Però Maragall afegeix un altre aspecte que Unamuno no tracta, que és un aspecte bastant més important, que és el conflicte, el que a l'època se'n deia el conflicte social, i que després en diríem la lluita de classes, no? Perquè al costat dels esdeveniments pròpiament urbanístics, com són el Pla Jocelí o la Reforma de 1908, el que preocupa a Maragall és com pot la ciutat integrar les classes enfrontades, que és un enfrontament que s'està veient reflectit en aquell moment en la bomba de Mateu Morral contra el la comitiva casament d'Alfons XIII de l'any 1906, o l'onada d'atemptats de Joan Rull després de la plec de protesta, probablement un agent pagat per la policia, em sembla que els historiadors ja han decidit que sí, no sé, ara, ja, ha sortit fa poc un volum sobre això, però en fi, una onada d'atemptats importants. Ara, Maragall, això també és característic de Maragall, en comptes de centrar-se només en les desgràcies i en les bombes, ell busca una altra part, i el que ell li interessa d'aquell moment no és només les bombes, sinó les celebracions obreres. I aleshores Maragall s'entusiasma amb les celebracions del 1er de maig, i concretament el 1er de maig de 1906 hi ha una sèrie d'articles en el qual hi ha el millor Maragall, no? El Maragall aquest que sap veure la realitat d'una manera que no se li ha acudit ningú mirar-se-la. Per exemple, en aquest cas, d'una manera inesperada, no pas pels obrers que estan celebrant el 1er de maig, sinó pels burgesos que estan llegint el diari. I les propostes de Maragall són o bé d'una ingenuïtat esfereïdora o bé d'una clarividència genial, perquè ell es mostra entusiasmat amb els obrers, les flors de maig, la marsellesa, la celebració, els esmorzars a la muntanya, troba tot fantàstic, no? Cosa que escandalitza els seus lectors al diari Barcelona, que va acumulant arguments per expulsar-lo, i l'expulsa al cap d'uns mesos. L'argument de Maragall és clar. L'horror a la multitud és un signo de debilitat moral. ¿No me veis del brazo de este hombre con el cual luché todo el año y nos herimos y agraviamos porque un ideal nos separaba? Sin embargo, yo sufría por de no poderle abrazar a veces. Lo sentía tan hombre, tan como yo. És un article del maig del 1906. I aquesta idea, recordem-la, reapareixerà després en els articles de la Setmana Tràgica. Els recordo el fragment també arxi conegut i arxi repetit de com es refereix a Ferri Guàrdia, no? En els articles de la Setmana Tràgica, no? Quan explica que afusellaran el dia següent a Ferri Guàrdia, diu que haurà mort com un conill. Ell, que era un home tan home com vosaltres, potser més que vosaltres. I aquesta idea és important, que és una idea que és fonamental en la teoria política del segle XX, no? Això ho ha explicat molt bé Hannah Arendt, que fa el totalitarisme. La primera cosa que fa el totalitarisme és convertir l'enemic en objecte, treure-li la humanitat, i és el moment que li treus la humanitat és quan el pots començar a exterminar. I aquí Maragall està dient, no, atenció, que el vostre enemic és un home, és un ser humà. Bé, per tant, això vol dir que Maragall aquí està una mica més enllà de la preocupació d'un amunt i de la votat del Tarascon. És a dir, no, el problema important no és si són provincians, el problema important és que el proletariat que és dins de la ciutat no se sent part del projecte col·lectiu. I Maragall no és mai cap frívol, ell no pretén erigir-se en el portaveu dels valguts, no? Ell sap que està a l'altre costat de la barricada i sap que els seus lectors són uns lectors potser tant o més conservadors que ells, però ell vol que s'adonin que menysprear els obrers o tenir-los por evoca el fracàs del projecte que la burgesia està construint, no? Aquest projecte que anomenem el projecte catalanista i que té darrere una operació intel·lectual que anomenem el noucentisme. És a dir, sense els obrers aquest projecte fracassarà, i evidentment al cap de 30 anys això es veurà molt clar, no? Aquesta actitud i aquesta consciència del problema és el que li permet enfrontar-se a la Setmana Tràgica. Per tant, jo crec que en els articles de 1906 hi ha la base dels articles de 1909, i la Setmana Tràgica serà, jo crec, el que marcarà tota la seva reflexió fins al final de la seva vida. Certament marcarà l'Oda de Barcelona, però com que de l'Oda de Barcelona els parlarà l'Enric Bou després, em salto aquest aspecte. I ara vaig per un tercer aspecte. I aquest tercer aspecte és l'home de ciutat que es mira al camp. Realment el Maragall més conegut, el que a les escoles els futurs ciutadans d'ara s'aprenen de memòria, és el Maragall de les muntanyes i de la vaca cega i de la ginesta i dels Pirineus. Ara, el que és interessant aquí és fixar-se que la perspectiva de Maragall és una perspectiva de l'home de ciutat, és la perspectiva de l'excursionista, de l'estiuejant, no pas l'home del camp. Això, per exemple, hi ha un article molt bonic que és En les altures, i explica una excursió que ells fan, fa una excursió de Camprodon a Núria, i diu, a un moment determinat, diu, a mitja de l'excursió, diu, comimos los manjares fiambres que llevábamos con el apetito casi enfermizo del hombre de vida sedentaria que se mete a nómada por 24 horas. Sempre la ironia de Maragall és tan lleu que de vegades se'ns escapa com se n'enfot d'ell mateix, que és la primera base de la ironia, no? Sempre hi ha aquesta cunyeta sobre el mateix que m'agrada molt. Bé, ara ens hem de situar a l'any 1894, és a dir, els epígons de la Renaixença. I ara faig potser un parèntesi molt arriscat, però perquè molt esquemàtic, però perquè entenguem el que estem fent. A veure, la Renaixença, això ho ha explicat molt bé Josep Maria Domingo, no? La Renaixença és la constitució d'una esfera literària culta, és a dir, és un grup d'intel·lectuals que se situen com a projecte col·lectiu d'un grup en la societat. I aquests intel·lectuals és una maniobra de gent de ciutat, és una maniobra de catedràtics com Milà, de bibliotecaris com Agulló, com Aguiló, o de periodistes com Víctor Balaguer. Rubió Balaguer, en un moment determinat, diu que la Renaixença és el segle XIX barceloní, que després Domingo això diu, home, potser que ho mateixem, però vaja, en fi, és un fenomen clarament urbà. Però aquest fenomen clarament urbà es projecta a través de dos mecanismes. Un és el mecanisme de la poesia. La poesia és la base de la Renaixença, la prosa hi és més aviat secundària, i sobretot mitjançant el tema rural. És el ruralisme és la base de la Renaixença, i el ruralisme és tema, però no només és tema, sinó que és punt de vista i és també perspectiva moral. Jo els he posat aquí uns exemples recollits a l'atzar, sí, estic manipulant una mica, però perquè em va bé, però recollits a l'atzar, que és agafar el volum dels Jocs Florals de l'any 95, que és el mateix any en què Maragall publica el seu primer llibre de poesies. Els poso els exemples. Flor natural, la tísica, de Claudi Planes i Fons. Argument, la filla de l'amo de la finca és tísica. L'ussol bat de ple i l'era rosseja, les garbes hi són per terres desfetes, les petges rodant, suades les eugues. Molt bé, ens en podem arribar de l'olent que és, però no vull parlar això, sinó què és? Bueno, és el món rural no és només un tema, és una perspectiva. És una perspectiva. Anglantina, la mestressa de Lluís de Nadal, Lluís Bautista de Nadal. Tema, els botxins de la hisenda pública contra el pobre propietari rural. Comença, marit, l'últim premi. Frisós ahir cercaves que el negre blat que ens queda prengués per compassió el malvat, etcètera, etcètera. Viola, la Salva Montserrat de Tell i la Font. Notari, si no me recordo, era notari, Tell i la Font? Notari. La sombra puja i ve dels plans, la onada de fosca de l'obaga funnelada va pujant fins als pics de la carena, ja abriga la planura. Bé, de què estem parlant? Estem parlant d'un ruralisme, d'un jo poètic, en el qual l'individu, el jo poètic, és sempre un individu que viu en el camp, que és del camp, que és pagès, és pastor, és masover, és petit propietari, és gran propietari rural, amb una varietat, que pot ser també a la marina, aleshores és pescador o és mariner, etc. La ciutat no s'esmenta mai en l'exèrcit, no els he posat aquí, l'exèrcit de la viola, que és un idíl·lic casolà del senyor Josep Blanc i Romaní, és visc en un paradís que em dóna goig i encís, és ma caseta. No és pas lluny de ciutat, però el repòs més grat i té acollida. És a dir, l'ocel hi és pur hermós, un aire sanitós sempre es respira. És a dir, la ciutat no té aire sanitós, no és tranquil·la, la ciutat és la mala salut, l'incomoditat, el malestar, etc. Ara bé, aquest ruralisme consumit i creat per gent que no és de ciutat, a finals de segle realment crea una certa incomoditat, genera una impostura, una falsificació que a finals de segle és molt evident. En aquest context jo crec que és quan s'entén la proposta de Maragall. La proposta de Maragall és dos. Una, declara explícitament que ell no prové del camp, declara explícitament que ell és un, que ell és un excursionista, que ell és un viatger, que és un caminant. Dos, assumeix la seva condició de membre de la societat urbana, que s'interessa pel món rural però al qual no pertany. No, no és el primer excursionista, atenció, hi ha el butlletí del cercle excursionista, hi ha els reportatges que escriu, jo què sé, Cristòfol Freginals, l'excursió a Palafrugell, Palamós i Sant Feliu de Guíxols. Però el que està fent Cristòfol Freginals és antropologia, no hi ha lírica allà. No hi ha, no hi ha, és a dir, Cristòfol Freginals sí que es presenta ell mateix com un home que va a fer antropologia, a descobrir el món rural per la gent de ciutat, però no està fent lírica. Hi ha un article de Castellet, de dos, un és Castellet i l'altre és de Giral, que per cert és aquesta cosa de la burgesia catalana, no? És a dir, Castellet i de Giral, fa 100 anys que són els mateixos que escriuen, que parla de també una excursió que fan a, no sé, a Núria, és a dir, són els excursionistes, però ells fan antropologia, expliquen la ciutat. Bé, aquest canvi de perspectiva permet formular una nova autoritat, estem parlant de la literatura catalana, i és que l'home de ciutat té una perspectiva que també és vàlida per parlar del camp. De fet, el camp és un element insubstituïble en la vida humana, i Terry insisteix en una cita de Maragall, que és una butat, però que té molta gràcia, que és aquesta de "al campo deberíamos irlos de ciudad a hacer ejercicios espirituales". És a dir, hi ha aquesta idea, el camp no es pot ignorar, i aleshores voldria centrar-me en els goigs de la Verge Núria, que ens ajuda a entendre això. Bé, els goigs són unes composicions literàries, genuïnament catalanes, amb unes fórmules fixades, i el poema Maragall parteix d'aquesta tradició, però, i per tant s'insereix en un neopopulisme, no? de tradició romàntica, però Maragall transforma aquesta tradició, perquè el poble que canta, en aquest cas, no és com era en el cas dels goigs el poble rural, sinó el poble urbà. Vers vos venen les ciutats. Per tant, l'home de ciutat va veure la Verge Núria, l'admira, i l'admira pel seu exotisme. És una verge tosca, diu, rodejada de foscor i solitud. Després se'n torna, abandona la muntanya, deixa les cascades que s'estan allà lluny, canta que canta, i torna a la ciutat. Per tant, ha visitat les verges sense prejudicis i en torna sense recança. Sap que els dos mons, el rural i l'urbà, són difícilment compatibles i no se n'amaga. Per tant, la ciutat que presenta al final és una ciutat que és contrapunt d'aquella imatge tosca. Estem a la formillante cité de Baudelaire, o a la cité tentaculaire del Vereren. És a dir, estem en una ciutat brillant d'ensomnis i fúria. I si ens fixem en la muntanya és el sublim romàntic, no és aquell ruralisme tou de la Renaixença, ni el ruralisme classicista de Costa i Llobera. És una ciutat, és una muntanya hostil, és una muntanya amb un vent menyspreuador dels sentits. Els caminants queden copsats per negres alçàries, una altra vegada copsats, què vol dir copsats? És una barreja de diversos termes. Però Maragall especialment s'allunya de la Renaixença en el sentit que ell no pretén denunciar la ciutat. Ell el que pretén és dir com la ciutat està veient la Verge Núria, però que aquesta ciutat és enormement atractiva, és una ciutat d'ensomnis i fúria, per tant és una ciutat d'il·lusions, de projectes, d'ambicions, de progrés. I això és el que podríem anomenar realment la lectura modernista del món rural, que és un món poderós i alhora hostil, que es contraposa a una ciutat que no és precisament amable, però que és molt atractiva. I aquí em voldria centrar en una cosa interessant, secundària, que és un dels atributs de la Verge, que la Verge és una verge tosca, amb uns ulls tan oberts. Perquè, realment, si recorden la imatge de la Verge Núria, no és cap cànon de bellesa clàssica, perquè Maragall, de la mateixa manera que està reivindicant la poesia popular en contra del parnassianisme, també està reivindicant un art popular, que és l'art romànic, que en aquells moments s'està revisant, especialment gràcies a les recerques de Domènech i Montaner, i que ni tan sols té una terminologia establerta, que alguns autors anomenen bizantina o bizantina romàntica o bizantina romànica. Per exemple, el mateix Maragall, en aquell article que els he citat de les altures, diu al diari de Barcelona, diu les negrusques iglesias bizantines. I llavors, sobre l'exemplar del diari de Barcelona que té, que ell té ell en possessió seva, està barrat bizantines, al costat està posat romànica, suposo que per indicació de Pijoan, que li diu, aquí hi ha bizantines, no es porta. I després de les obres completes surt sempre romàniques, però ell ha escrit bizantines, perquè l'any 1994 la terminologia no està fixada. Això hi ha un article de l'Enó sobre la fixació del terme que he localitzat però que no he pogut encara consultar, però en fi, sospito que no anirà gaire lluny de per aquí. I també m'interessaria que donessin que aquesta recuperació de l'art folclòric va lligada amb la recerca de l'art sincer, que està tan de moda en aquells anys, no? Si recorden el que és l'art de Tolstoi, no? I també amb la reivindicació de la poesia, de l'art folclòric. Per exemple, Unamuno té un poema, El Cristo de Cabrera, que és exactament això. O, per exemple, recorden els gravats aquells tan bonics de Gauguin sobre els calvaris bretons. Això és la recerca del primitivisme. Ja, l'article, l'estudi de Gombrich, això ho ha explicat molt bé, com en aquests anys està apareixent el primitivisme que permetrà entendre després l'aparició de les demos del Davino. Però ja m'estic apartant massa. Ara voldria anar amb un altre poema, que és un poema de l'intermezzo, de les visions i cants, que es diu A muntanya. I és un poema que... és un poema... no sé si els he copiat, sí, els he copiat per una lletra tan petita que francament la meva edat projecta millor que me'l llegeixi el llibre. M'agrada el balcó gran de la muralla quan la gent de la vila hi va a badar i amb ulls ja quasi inconmovible guaita el pas de la llunyana tempestat. Passa la tempestat esgarrifosa per damunt de la serra allà al davant, tremolant de llampecs, silenciosa per la gent de la vila i la del pla. Com hi deu plorar en les profundes gorges i en els plans solitaris de les valls. Però l'huracà els assota aquells cims nusos i peta l'aigua en aquells rocs tan grans. S'estornen els ramats, el pastor crida i algun avet cau mig partit pel llamp. Però en el balcó gran de la muralla no se sent res. La gent hi va badar i amb ull, ja quasi incomovible, aguaita el pas de la llunyana tempestat. Aquí tenim el Maragall autèntic, els cims nusos, allò que ensenyem als alumnes que no han de dir. Incomovible, què vol dir incomovible? Vol dir immòbil i vol dir que no es commou, no? S'ha inventat un neologisme que és incomovible. No està mal, no està mal, però en fi, al Costa i Llobera, quan llegia això, se li posaven els pèls de punta. Bé, aquí hi ha un tema interessant. Bé, hi ha dos temes. Un és la lectura clàssica, no? La natura desfermada davant la impotència dels homes. Però també hi ha un tema que és el tema del camp i la ciutat. Fixin-se el contrast que hi ha entre la gent i la muntanya. Això és el Puigcerdà, ell és aquí, el Cadí és allà, la gent va al balcó a veure una tempesta que està passant allà al davant, el Cadí. I aleshores, què és una tempesta? És una tempesta silenciosa. Per què? Perquè passa allà. Per tant, només veu la tempesta. El que està dient Maragall és el que per la gent de la vila és un espectacle, per la gent del camp és una tragèdia. Els ramats s'estoren, els avets queden mig partits, és a dir, és la desgràcia. Però a la gent de ciutat tot això li és igual, ella va veure un espectacle. I aquesta és una idea, jo crec que és molt important. La naturalesa és un espectacle per nosaltres, per la gent del camp no és un espectacle. Aquest ull incomovible de la gent de la ciutat. Després hi ha un altre tema que m'agrada molt, que és el paper del poeta en el món. Què li agrada al poeta? Al poeta li agrada l'espectacle que fa la muntanya, però també l'espectacle de la gent de la ciutat. Vull veure la gent, m'agrada veure la gent com mira. És a dir, jo miro la gent com mira. Soc un voyeur, i llavors estem aquí amb el tema, un tema característic del segle XX, però Jo miro com la gent mira. Jo com a poeta sóc dues coses. Una, sóc un estiuejant, però sóc algú que s'aparta una mica i miro una mica, amb una mica distància, els estiuejants, i m'adono com els estiuejants veuen la ciutat i no s'enteren de res. Veuen el camp i no s'enteren de res. Bé, acabo. Jo el que volia era, amb aquesta exposició, no tant modificar com matisar la percepció que tenim de Maragall, perquè Maragall, ens queda aquella idea que diu Pla, Maragall és el poeta del paisatge. Jo hi estic d'acord, però no de la manera com se sol entendre. Clar, hi ha moltes modalitats de poetes de paisatge, no? Hi ha l'home del camp, que exalta els valors del món rural, bé perquè s'ha resistit a abandonar-lo, o bé perquè l'ha perdut i l'enyora. Hi ha aquest poema tan bonic de Wordsworth, no? D'aquella noia que va per la ciutat i sent cantar un rossinyol, em sembla, i llavors recorda, en un procés de memòria proustiana, recorda el camp que ha perdut, no? Hi ha també l'home de ciutat que fuig del camp i que s'hi refugia, no? En fi, és un tema de la història de la literatura universal i de Virgili fins a Josep Pla, tothom n'ha parlat, i passant per Fray Luis de León. Hi ha un altre model, que aquí jo crec que el que ens interessa ara, que és el de l'home de la ciutat que sap que hi ha un camp, que hi ha un món rural que no es pot oblidar, i en el cas de Maragall concretament hi ha el barceloní que sap que sense aquest món rural la construcció de Catalunya que ells en aquell moment estan fent serà equivocada, perquè s'adona que sense el món rural Catalunya no és res, però en canvi també s'adona que si no s'observa la ciutat, si no integrem la ciutat en la nostra literatura, no entendrem la ciutat, i que per tant la ciutat també és un paisatge que es pot observar de la mateixa manera que fins ara hem observat el camp. Doncs jo voldria acabar per dos textos. Un és un poema menor, que és l'Empordà. És un poema menor, s'ha fet famós gràcies a la lletra, perquè és lletra d'una sardana. No és un dels millors poemes, crec jo, de Maragall, però incideix en aquest tema del diàleg entre el camp i la ciutat. Recordin allò de al dalt de la muntanya hi ha un pastor, a dintre del mar hi ha una sirena, ell canta al dematí que el sol hi és bo, ella canta les nits de lluna plena, ella canta pastor, me fas neguit, canta el pastor, me fas neguit, sirena, si sabessis el mar com és bonic, si sabessis la llum de la carena. I llavors m'agradaria acabar amb una citació d'un autor que no va morir fa 150 anys, sinó que va morir fa 50, que és Vicenç Vives. Vicenç Vives té un llibre que és Notícia Catalunya, i a Notícia Catalunya intenta donar una explicació del periple històric del país. I a mi em sembla que la influència de les seves propostes, de les propostes de Vicenç Vives, encara és molt important. I a mi em sembla que Vicenç Vives fa un comentari que permet entendre, d'una banda, fins a quin punt la proposta maragalliana ha tingut incidència fins als nostres dies, i d'altra banda, fins a quin punt la proposta de Vicenç ha tingut incidència fins als nostres dies, no? Vicenç diu, a Catalunya, com a d'altres pobles de la Mediterrània, el pastor i la sirena s'han avingut molt pocs cops. Han estat dos mons diversos que s'han aguaitat amb prevenció en el transcurs de la història. I aquesta dualitat ha estat creadora. Tots dos són íntegrament catalans, no cal dir-ho, però catalans a llur manera. Jo crec que Maragall és un dels que posa aquesta oposició i intenta trobar-hi una resposta. Moltes gràcies.
Obrirem també una estona per al debat en aquesta última exposició de Lluís Quintana. Qui vol prendre la paraula? Sí, Jordi Castellà.
M'ha agradat molt, eh? Una petita cosa només. Aquest final no es podia ciutat no es permeti també inclou política, és a dir, la ciutat que ha pres el catalanisme en un canvi polític que s'està produint, en canvi el camp està dominat i és una preocupació pel caciquisme. I potser en aquest sentit també aquesta, si no és, evidentment, si vols una humanització del camp, veure el camp amb quins problemes hi ha al darrere, però també aquest aspecte, només.
Sí, sí, clar, claríssimament. Per exemple, hi ha un comentari a propòsit de la candidatura als quatre presidents que guanya Catalunya, i és mentida, és dir, guanya el caciquisme, només guanya en Barcelona, la resta és tot, guanyen tots els cacics, i en les cartes de Maragall hi ha algun comentari sobre això. Hem guanyat, però bueno, en fi, hem guanyat Barcelona, perquè la resta... Sí, probablement hi ha al darrere... Sí. Però venia darrere una idea de dir qui ha de liderar això és la ciutat. I en aquest sentit, jo per això sempre penso que Eugeni d'Ors, que és tan cabronàs, el que fa és llegir Maragall, sempre, llegeix Maragall, se'l sap de memòria, el fa seu i després diu, i això ho dic jo i no ho diu Maragall. I sempre fa sistemàticament això, perquè és una idea, jo crec que és una idea... Sí, sí, estaria d'acord amb això, que és una idea urxiana, però en fet és una idea en gran part provinent de Maragall.
I tant, no
s'ho
podria.
Jo també diré que...
Sí,
perdó. Però vull donar-li les gràcies per haver centrat un tema que no és només un tema material, però crec que sí que Maragall va ser un dels edificadors d'aquest tema, que és el tema de la construcció literària de la ciutat, i especialment no d'una ciutat qualsevol, però la ciutat de Barcelona, no? Que és un motiu edificador, no solament des del punt de vista arquitectònic, sinó des del punt de vista cultural en general. Ara, el tema que li plantejo així, totalment, no? És el següent. Què ha passat? Com és possible que aquesta cultura, que ha estat tan primerenca en edificar i bastir un discurs, un discurs literari sobre la ciutat, tant que podem dir porcianament, d'alguna forma, que sense la ciutat no tindríem la literatura catalana moderna, com és que després se li escapa de les mans i acaba, va anar a parar a la catedral de mar, Quintana? Què ha passat? Què us ha passat a tots vosaltres? Què heu perdut? Què heu perdut? La paraula viva? Què ha passat?
No contestaré sinó davant del meu advocat. Bé, jo no sé, m'ho invento, però improviso. Però jo diria que ens hem espantat. És a dir, qui havia de liderar això, era Ors, Carner, la burgesia, i com va acabar, ja es veu, s'espanten. I s'espanten perquè tenen diverses clatellades importants. Una clatellada important és de l'any 1909 i l'altra clatellada és de l'any 36, i hi ha només 25 anys de diferència. És a dir, és que és molt poc, i la burgesia espanta, i la ciutat no la dominem, la ciutat està en mans dels rebels, i no liderem nosaltres la construcció de la ciutat. Aquesta és una cosa. L'altra cosa, el catalanisme rep una clatellada important, que és el franquisme, i quan, jo crec que quan pot començar a liderar això, que és als anys 60, i realment, certament, entre els anys 60 i 80 ens fem la il·lusió que liderem el discurs espanyol sobre la ciutat, quan es recupera la democràcia, realment es demostra que aquest lideratge és molt dèbil, és molt poca cosa. És a dir, jo crec que, però això ja ara entraríem a discutir què va passar en els anys, no els anys 60, sinó els anys 80, com pot ser que aquest, a l'any 60, que havíem reprès el lideratge aquest del discurs a la ciutat, i en què Barcelona realment és on venen els intel·lectuals. A Pasolini no se li acut anar a Madrid, ve a Barcelona. Per què? Perquè és la ciutat que lidera la transformació, etc. Això resulta que no té tanta embranzida com es pensaven. Però jo crec que en part hi ha una por, hi ha una covardia, hi ha el convenciment que la ciutat no la controlem com ens pensàvem que la controlàvem. No ho sé, improviso, no ho sé.
Però estem sempre dins d'aquesta dimensió política, no
t'entens? Sí.
No trobem una força i una capacitat de la construcció cultural.
No, cert. Bueno, tampoc, ara tampoc seria... No sé, no seria tan clar que no trobem la reconstrucció controlada, simplement sí, la trobem però no la liderem, és a dir, és de poca embranzida, és
sí,
provinciana.
Jo ara recordo, no, un cas personal, Manolo Vázquez. Manolo Vázquez era un amic personal, no, una persona estimada, eh? I ell ha reivindicat que la ciutat, ell feia la ciutat, ell no era estrany o enemic d'aquest procediment. És a dir, el gran tema és un tema difícil d'esbrinar, perquè el Manolo Vázquez no solament ell es considerava català, sinó que tothom arreu el considera un escriptor català. I aquest és un fet sobre el qual, vull dir, tenim moltes poques marges de maniobra. I també és un altre fet que aquí, tu has dit als anys 60, bé, el dia que va morir Marilyn, no? És a dir, és el gran llibre que torna a plantejar, jo diria gairebé en termes maragallians, el tema de la ciutat, no? Com tu m'has exposat. Què passa? No? I tu vas parlar justament de la plaça del Tibán com en aquests termes, no? De construcció de la ciutat. Però, vull dir, evidentment tenim en aquest moment encara uns instruments crítics en els quals el tema de Barcelona és un tema que no dominem, per dir-ho d'alguna manera, no? Que és més gran que les categories intel·lectuals que nosaltres hem elaborat. I jo almenys, personalment, no les tinc unes categories per plantejar aquest tema, que en canvi considero i trobo genial que tu l'has portat aquí, com genial, perquè és el gran tema, és el gran tema. I sense Barcelona no es construeix, no s'entén, no s'entén res, no s'entén Maragall i no s'entén... De manera que és el tema clau, no?, d'alguna manera. I de volta, no sé si lliga amb el tema del poble també, eh? Vull dir, el tema de l'indefinit, no? Que no lliga.
Està en contra teu, avui ha vingut girat.
Ja ho sabia.
És més
o menys,
perquè és clar, és una cosa personal. Jo crec que les nostres dues ponències a la distància de la saviesa, que són complementàries, o poden ser vistes com a complementàries, però que el poble i la ciutat són dues coses molt diferents. El poble que jo he buscat i la ciutat que he buscat en Trias, que són dues coses que no lliguen bé. Ja que tinc el micròfon, no sé si havies acabat.
Sí, sí.
A mi em feia molta por el títol, em fan por tots els títols sempre que hi ha la paraula ciutat. Que no surti una cosa molt mona sobre la ciutat, sobre la ciutadania. De passades has parlat de Hannah Arendt, que és una víctima d'aquest tipus de discurs flonjo i buit, i realment està per una altra banda, que m'ha agradat molt escoltar. Ara, no hi ha un moment que es cansa de la ciutat, Maragall, que es gira, i que és el Maragall madur, que és, i llavors potser aniria una mica cap a la cosa del poble, que s'enfada amb la ciutat. Potser no d'una manera contundent, sistemàtica, irreversible, però molt dominant.
Mira, allò que diuen, m'agrada molt que em faci aquesta pregunta. Preparant això, ahir vaig ensopegar, no és perquè m'ho hagués d'estar preparant fins ahir, sinó perquè estic preparant l'edició de les obres completes. Per tant, cada dia llegeixo coses de Marell, estem a l'Ignasi i jo amb aquest tema. Vaig veure un article que jo feia molts anys que no havia llegit i que un article que diu El cesto de frutas és del novembre, del setembre de 1900, dos anys abans de morir-se, i ell explica que ell arriba a la ciutat amb, així com hi ha gent que ve de la casa de camp, sempre de la ciutat, ve de la casa de camp amb la fruita que ha recollit i tal, porta de la casa de camp, porta a la ciutat, doncs els tomàquets i la verdura, això que ara porten que porten de l'Empordà els burgesos i que en aquella època pues, portava de Cornellà, que era a la seva casa de camp, diguem. Ell diu, jo porto una cesta de frutes, i diu, jo estic molt enfadat amb la ciutat, la ciutat me havia mandat a sus antiguos feudos a levantar las cosechas espirituales con que yo ciudadano me enriqueciera el alma, pero ahora a mi vuelta algo debía yo también al alma grande de la ciudad, un presente, un tributo, un reconocimiento, y esto fue lo que la ciudad me pidió de pronto en medio de la gran plaza. Yo oí su voz de madre y me enterneció y entendí su demanda y me dispuse a satisfacerla. És a dir, la ciutat m'ha donat molts disgustos, aquesta obsessió del 1909, ell està obsedit amb la Setmana Tràgica. La ciutat m'ha donat molts disgustos, però la ciutat em crida a mi, jo sóc de la ciutat, i això fins a l'últim dia. Els articles del final de la... abans de l'últim, els articles del final de l'últim any de Marell són uns articles estranyíssims, escrits amb un estil molt discursiu, gairebé amb un stream of consciousness, és una cosa una mica joiciana, per exemple, aquesta, l'article comença amb uns punts suspensius, i així com en l'elevació de les muntanyes, un paràgraf de 15 línies sense ni un sol punt, és a dir, realment va fent, no?, el que va reproduint, diguem, una espècie de el seu flux de consciència, però hi ha la idea de que la ciutat m'encanso, l'odio, no la puc suportar, però en el fons i acaba dient, sentí que amava la ciutat con toda mi alma, que mi alma era suya, que la ciutat i jo éramos una sola cosa. És a dir, què farem? És a dir, no la puc suportar, però ho sé. I em va agradar molt llegir l'article, vaig dir, sort que em dóna la raó, perquè si m'acaba llegir l'article, que m'enfonsa la ponència, no sé, l'hauré de cremar o no posar-lo a les obres completes, a veure si l'obliden. Però no, jo crec que és, ell està obsedit per aquest tema, està obsedit i no sap com resoldre'l. Però jo crec que aquesta mena d'articles demostra molt bé que ell hi segueix donant voltes i no acaba de trobar el desllorigador, però ell s'adona que ell és de ciutat i que és en la ciutat on s'han de trobar les solucions. Amb tots pecats tan nostre, és aquesta idea. És aquesta idea, sí, sí.
N'hi ha un parell.
Només volia aclarir l'exegut de l'amic de Jair Lluve. Si repassa un capítol d'un llibre del Manolo López Roldán, el titulat és un Barcelona, el titulat La ciutat ocupada, allà tenim les claus de molts dels problemes que hi ha hagut després, fins i tot com arribem fins a la capital del mar. No? I també potser també tenir en compte una certa tendència a l'autoflagel·lació i el no veure el que dic dels ulls, que és el capital del mar, que està fins a la capital del mar, però tampoc no és un gran exemple de model, però tenim exemples extraordinàries abans de la guerra, d'una cosa que era aquí, no? No la tensió ubicada. Jo no ho veig tant.
No,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ha fet exemple de la distinció aquella que feia el Joan Fritte entre paisatge i natura, o la intel·ligència de la natura com la intenció del paisatge, amb la famosa excursió Mont Ventoux de l'Amic Petrarca, com un dels exemples que li serveixen per comentar això. però has dit una frase més o menys com em serveix per presentar-nos temes clàssics en el tractament de la ciutat. Llavors, jo em preguntava, i és una pregunta que pot quedar sense contestar, Maragall és un cas que coneixem, és un cas que tenim a mà, es pot resonar amb els genitors, però què passa, per exemple, el que està passant amb escriptors a Madrid, escriptors, has començat a citar el Rubén Darío, i un dels grans escriptors del moment, què està passant a grans ciutats, grans grups com Buenos Aires, o millor, París, Londres, les literatures coetànies, hi ha algun cas, alguna situació equiparable a Maragall?
N'hi ha un que he començat a estudiar, però m'he trobat, l'he hagut d'aturar, que és Borges. Borges té els primers articles, els primers llibres, Fervor de Buenos Aires i tal, són llibres molt interessants, perquè Borges encara no s'ha convertit en la Patum de Berga, i sobretot la gent que cita Borges és el Foucault, encara no s'ha llegit Fervor de Buenos Aires, i per tant aquest ens l'ha estat bastant intacte. I aleshores, el problema és que Fervor de Buenos Aires no es pot llegir perquè no hi ha l'edició crítica feta, i ell ho va retocar tantes vegades i van desaparèixer tants poemes. El primer, que m'ha costat molt saber quina era la primera edició Fervor de Buenos Aires. I a més, l'única vegada que he estat a Buenos Aires vaig demanar si algun lloc hi havia la primera edició, se'm van posar a riure, vull dir que no. Però és un autor dels anys 20 que està molt podrit de literatura, com tots els llatinoamericans, però que viu en una ciutat que està creixent d'una manera extraordinària, hi ha molt ímpetu, i aleshores ell treu molts temes que només tenen 20 anys després que Maragall. Per tant, és interessant en aquest cas. El cas de les ciutats espanyoles. Jo crec que a Espanya la literatura del moment no acaba de fer aquesta reflexió. Jo crec que l'únic, el que està fent una reflexió més interessant sobre això des de l'Imparcial és Ortega y Gasset. Ortega y Gasset sí que està pensant des de l'Imparcial el paper de la ciutat, i està donant voltes, però en canvi Ortega y Gasset es troba amb tot aquests excel·lents escriptors que té, que estan fent la fugida de la ciutat, que jo crec que és un dels problemes que té el modernisme espanyol. Això que van sentir la generació del 98, em temo que encara se'n diu, però bueno, això, el modernisme espanyol, que és el modernisme espanyol, no s'acaba atrevir a entrar a la ciutat, no, per les raons que sigui, perquè si és que ha de descobrir el camp i tal. Per tant, això. I què passa a París? No ho sé, estic improvisant, eh? Jo diria que a França aquesta reflexió ja l'ha fet Baudelaire, i a l'any 50 ja Baudelaire s'ha sapidat el tema, ja està. Això és perquè molt bé Walter Benjamin, és a dir, Baudelaire és qui a l'any 50 diu, bueno, s'ha acabat parlar del canvi de les flors, anem a la ciutat, aquest és el tema, i això és el que marcarà. Això és el que marcarà la resta de la literatura francesa. Quan Alphonse Daudet fa el Tartanet de Tarascon, és que realment la província és una cosa que ja no té cap mena d'interès, i Tartanet de Tarascon és anterior fins i tot al casticisme i a les excursions d'Azorín per el campo espanyol, i per un francès això és que no té cap mena d'interès, és a dir, ja el camp només és una cosa de sàtira o de nostàlgia, com fa el mateix Daudet amb la lettre de Montmolin, no? És a dir, jo crec que a França hi ha tot això, no? I em sembla que Espanya, que Espanya, el modernisme espanyol, no està trobant. Potser la reina castiza, aquelles coses del rotllo ibérico de Vallinclán, però jo no m'atrevo a dir que allò és molt novel·la històrica, paròdica, però és que Vallinclán és molt raro, no sé mai com s'ha de classificar, però jo crec que, ara no sé, estic improvisant, però no em sona que Espanya, a la literatura espanyola en llengua castellana, és que no sé com s'han de dir, a la literatura en llengua castellana escrita fora de Catalunya, hi hagi un intent de fer això.
Però el que passa és que l'espuma queda silenciada per la regenta, llavors, perquè ell és un deixeble, diguem, llavors ja no... Però jo volia dir una cosa concretant... dic, està d'anuncio, també ocupa un espai dins d'aquest sistema mixt mediterrani, en el qual jo, vulgueu o no, fico també les dues penícules, no? La península Ibèrica i tal, i llavors, clar, ja queda molt poc marge per ficar-se. No?
Sí, d'anuncio, clar.
Perquè sí que d'anuncio és el narrador de l'expansió urbana.
Sí, no hi havia pensat. Sí. Però és que no ho conec prou bé.
Quan presentem aquesta dicotomia entre ciutat i camp, massa sovint anem a parar la dicotomia entre Barcelona i camp. I és cert, doncs, que és un focus industrial i de construcció de població, però bé, que som a Girona, i em sembla, doncs, que va reivindicar-ho, i més a hores d'ara, perquè a Barcelona justament ens té encara aquest pes a damunt, no? De la segona ciutada, i ara de moda, si no passava de moda. I potser, doncs, a l'hora de pensar en València de Maragall, voldria potser començar per aquí també. Jo no sé tampoc si aquesta dialèctica que plantejaves entre camp i ciutat amb Maragall i que la saps com i resolta, si potser en altres textos la podríem resoldre bé, textos que tots prou coneixem, per exemple, la Ginesta. Quan Maragall està clar, catalanista de la Ginesta, però no vol saber res de Leeds, ni que li diguin què és Catalunya, sinó sol color de la Ginesta, i diu que això és Catalunya. I justament la Ginesta és unes muntanyes que van a mirar el mar. Aquesta és la síntesi de Catalunya per Maragall, no? D'altra banda, la Barcelona, Barcelona també se'n va versus amb unes terres com Pirineu, és a dir, que hi ha aquesta propa direcció que es nota bastant. No sé si sembla que aquí podríem trobar una possible síntesi. En Maragall existeix molt la Ginesta, una possible síntesi d'aquesta dialèctica que plantejaves, i que potser també, doncs, ja l'avança molt d'hora, Eugeni d'Ors. M'ha encantat sentir que era un cabronàs, perquè és el que sempre hauria volgut dir jo, que Ors era un cabronàs fantàstic.
Però fantàstic, eh?
Fantàstic. Ah, no, no, un de perquè sentit que totalment digués, ara la meva persona ha repetit-ho, era un cabronàs fantàstic. I l'any 12, quan la petita Rosa, que abans us recordava amb aquest costat, que diu més o menys, molt curteta, diu, l'any 12, diu, heus aquí la Ginesta, heus aquí, vídua, de Maragall. Ors, l'any 12, ens estava ja, en certa manera, dient que l'herència de Maragall era vídua, que l'havíem de començar a portar i a portar bé. Era Ors, eh? Era Ors que, no sé si estic d'acord amb la gent de dir-hi, que és el gran deixeble, potser ocult de Maragall, no? Molt burri, molt cabronàs, però que ens deixa ja avisats de per on podríem, doncs, seguir i continuar i arribar, o si més no, doncs, compartir aquest local de Maragall, que és aquesta síntesi que us deia, doncs, que manifesta la Ginesta.
Aquí hi ha dos coses. Una, Barcelona és l'única ciutat. Maragall s'adona, jo crec que s'adona que només en Barcelona no farem res. I, per exemple, la correspondència amb Rahola li diu, això que esteu fent a Girona, que esteu intentant promoure, etc., m'interessa molt. Per què? Perquè, clar, amb un únic nucli no farem res. Amb un únic nucli no farem res. Jo crec que és més un intent, en el cas de Maragall, que no pas una creença gaire clara. Aquí una cosa que hem de recordar és que eren quatre gats, tots eren quatre gats. Hi ha aquella carta tan graciosa de l'Ixart a l'Uller, el seu cosí, diu, això del modernisme són el Maragall, el Rossinyol i el Caselles, però que busquin quadrilla, que no en troben. No hi ha quadrilla. I després recordo una altra cosa, que és un text que publica Maragall, publica Eugeni Ors en l'Almanac dels Noucentistes, de l'any 1911, que és una història, bueno, us la resumeixo, si no la coneixeu, que és que Ors va d'excursió i arriben a un poble, i aleshores s'avorreixen i han d'esperar el tren, i aleshores el tren no arriba, o el que sigui, i un d'ells coneix el notari, i diuen, anem-lo a visitar, i van a visitar el notari, i aleshores entren en el despatx del notari, la descripció del despatx del notari llavors és genial, absolutament, no? Horrorosa, uns mobles espantosos, quico, etc. I llavors hi ha l'orla, I aleshores el notari els explica a l'Orla i els diu, aquest és un ricatxo, l'Orla de quan ell va estudiar, quan va estudiar advocat, diu, aquest és un ricatxo, aquest és diputat, aquest no sé què. I el Maragall diu, ah, però si el Maragall aquí. I aleshores el notari s'ho mira i diu, Maragall, Maragall i Gorina, diu, aquest no sé què se n'ha fet. És així, és a dir, eren quatre gats. Per tant, és a dir, el que està dient Ors acaba així, però ensenya això, és a dir, som quatre gats, és a dir, que no, això que estem fent del noucentisme amb el ritme i tal, res, res, no hi ha res, és a dir, la burgesia repartida per tot el país no és res, no té cap mena de consciència del que estem fent. Per tant, jo crec que Maragall és conscient que en Barcelona no n'hi ha prou i que el fet que hi hagi Rahola que visqui a Girona és importantíssim, però que busqui quadrilla el Rahola. No sé si en trobarà gaire, tampoc. Aquesta és la primera cosa. L'altra, sí, d'acord, perfectament d'acord. El deixeble ocult de Maragall és Eugeni Ors. Sí, m'ho crec. Jo ho diria d'una altra manera. El professor ocult de Maragall, d'Eugeni Ors, és Maragall. Sí, la ginesta com a síntesi. Sí, sí. Sí, però sí, també hi ha l'Empordà, em fas neguit sirena, no sé si acaba de pesar més la ginesta que l'Empordà, potser la ginesta, d'altra banda és un poema millor, això també és just. Moltes gràcies, amb això. No sé si ho vull.
Si volia, sí. Jo crec que sí que
hi ha un moment que m'agrada molt amb el grup, no només de Girona, sinó també de Palafrugell, de tota la gent, diguem-ne, que
l'excursió Tossa, sí,
al voltant de joventut, sí. Aquesta gent ha entrat, com a gremi participa, sí. I després ell ve aquí en els Jocs Florals, però és que després també va a la Festa de la Bellesa, i té uns lligams amb tota aquesta gent, és a dir, que en certa manera sí que jo crec que Maragall està pensant en un nucli important fora de Barcelona. Després, una altra petita cosa, o dues. Una en relació a la de Núria, que jo no sé si no ho veuríem, més que com el primitiu, l'immòbil, el permanent. És a dir, hi ha una cosa que és, molt bé, podem moure entre la ciutat, podem fer tot el que sigui, però tenim una cosa que és l'essència. Jo li un d'aquests primers articles, que quan parla del poble, diu que el poble és immòbil. Aquesta mena d'immobilitat del poble. I això ve representat per la Gràcia de Núria. Et sembla, eh? I per tant, diguem-ne, com seria com una essència que es manté més enllà de la fluctuació de la història. I que, en certa manera, és fins i tot resistent al progrés. L'altre aspecte, que deia més com a pregunta, és aquest aspecte, quan t'ho has deixat anar en un determinat, és el sagrat que sobrevola l'hòstia, la iglesia cremada, i que per sobre de les runes, per sobre de la construcció, es manté el sagrat. Clar, diguem-ne, aquest sagrat pot ser moltes i moltes i moltes coses. I no sé què tenies tu quan deies el sagrat que és. Si per cas ho formulo com a pregunta, o si més no, deixo la pregunta.
A veure, el sagrat és una idea que ve de l'Ignasi, per tant que algú contesti l'Ignasi. Jo dic, estic d'acord amb l'Ignasi quan diu això, per tant, ja s'arreglarà ell demà. Per tant, és una idea que formula l'Ignasi en el seu llibre, la fonamenta molt. Em remeto a les fonts, és a dir, en el sentit que estic d'acord amb el seu plantejament, és un plantejament, no, ell vol dir el sagrat del sagrament, diguem, ell vol dir el sagrat del sagrament. El sagrament és superior a la força, del sagrament és superior a les construccions humanes, aquesta és una idea que jo hi estic d'acord. La idea de la Verge Núria com immòbil, perfectament, perfectament. La idea, però és que és la idea del primitivisme, és el primitivisme diu quan tot ja està fet, quan ja tot està discutit, etc., hi ha una cosa que queda. I l'art el que ha de fer és tornar a això. És a dir, hi ha una cosa que queda, hi ha una cosa que és immòbil, que és una idea ja dels prerafaelites. És a dir, Rafael, què és? Rafael és un amanerament, és una... Això. Tornem als orígens, tornem a l'art autèntic, tornem al Giotto. I el que estan fent els primitivistes és, no, tornem a abans del Giotto, tornem a l'art folclòric autèntic, de veritat, allò que queda, allò que roman i que és el poble, certament. I amb això estaria perfectament d'acord. És a dir, que la Verge de Núria és un referent. Que és un referent resistent al canvi i del qual ens hem de... del qual potser hauríem de desconfiar. No ho sé tant. Jo crec que en aquest sentit, jo una cosa que m'ha tingut sempre intrigat i que hauria de resoldre tu més que jo, i és què és Caselles i Maragall? És a dir, en quin sentit Caselles i Maragall són treballen conjuntament i es llegeixen? Perquè jo crec que Maragall no parla gaire bé mai de Caselles, només parla de la seva mort i ho fa amb un comentari de Déu ens tingui tots al cel, però jo crec que per Maragall la Ia Caselles, que és aquesta idea, hi ha un poble, el poble és immòbil, no hi ha qui el toqui i faci el que facis t'hi estavellaràs. Jo crec que en Maragall això és una idea que el té preocupat, però que ell no sé si acaba de creure, no sé, ara m'estic desviant, però no sé com ho veuríeu vosaltres, Antonio Mora, però jo crec que no té tant aquesta idea de que el poble és immòbil i que no hi ha qui el toqui, que és això. Jo crec que ell no ho té tant així tan clar. Sobre el que has dit de Palafrugell, sí, recordo...
No és que sigui immòbil, però té
alguna cosa immòbil, sí. Sí. Ho veig, però ho hauria de formular més, no ho sé. Sí, deu anar per aquí, però no ho sé, ho hauria de mirar-m'ho més, perquè amb això sí que realment no hi he pensat. I sobre el grup de Palafrugell, el grup amb el qual va després a l'excursió de Tossa, aquest grup és molt important. I de fet em sembla que hi va, són propostes de són propostes d'un grup més aviat republicà, no? Aquestes festes de... Sí.
Gràcies per la informació que us han donat i jo vull dir dues coses. Una, el que ha dit vostè de la Legió de Barat de Barcelona i després l'altra, la reflexió del senyor Josep, que quan ha començat a dir què fem. I s'ha dit, que va venir la guerra i després el 39. Jo crec que s'ha de tenir en compte aquest fenomen. Després del 39, molta gent catalana que estigava a Catalunya va marxar. Això és un aspecte que, esclar, tot aquest posi i m'agressa. I després hi ha un altre, que és la gran gentada que va venir, que va establecer a Barcelona. Esclar, llavors, jo sempre tinc la teoria que les àvies porten tot un trajecte. I d'àvies d'aquí, la prova que hi va haver un senyor que és ministre que va dir que no hi havia ningú a Catalunya que tingués antecedents andalusos. No tapo ningú, jo no faig política, simplement que s'ha de tenir en compte. I llavors, tenint en compte aquest fet, que va ser un fet que ha fet que Barcelona fes un moviment amb aquest senyor que té tota la raó amb això, llavors, sí, primer, jo crec que Maragall va ser un home gran intuitiu, haig de preguntar si era un home, jo crec que sí, i amb la de l'Empordà, perquè jo soc només l'Empordà, jo bé, més de l'Alt Empordà, jo crec que va tenir gran intuïció de Catalunya, perquè nosaltres tenim per una banda el veí de França, que sempre... I després, quan hem parlat també de França, penseu que tota la part de França des de Lyon, que fa poc no vaig conèixer, jo només coneixia París. Això és un aspecte. I després que jo crec, no, com deia aquell senyor, que ara les ciutats no són Barcelona és una metròpoli, que no sabem quines reals hi ha, per la qualitat de les àrees. Però després d'això hi ha altres ciutats que han anat pujant, que han viscut inclús el que veia Maragall quan l'eixample de Barcelona de la primera vella. Esclar, s'ha vist a Figueres, s'ha vist a Olot, es ha vist a altres ciutats, i jo com les que he vist créixer, han estat Figueres, Olot, Banyoles, les altres no les podem tant. I jo crec que amb això no entenc aquest senyor que se supervi, perquè què fem, doncs uns que no hi són i els altres que no és Barcelona i per tant hem de mirar de fer un incentiu i col·laborar. Perdona, però la massa.
Sí, senyor, si vols parlar.
No, jo, sí, no, jo voldria afegir, ara sí, perquè haurem d'anar per acabar, si em permets, dues cosetes petites i una pregunta, una pregunta. Les dues cosetes petites és que m'heu recordat avui una expressió que m'encanta d'en Julio Cortázar, és un autor posterior, però quan diu el campo, es el lugar donde los pollos andan crudos. És una visió urbana, ciutadana, una cosa absolutament increïble, els pollos andan crudos. L'altre és que la relació Maragall-Rola, que jo també he estudiat una mica perquè he meditat fa poc, altra vegada, doncs, el Diari de Ciutadania de Rola i la pena de mort a Girona, la veritat és que, esclar, és una relació de molta admiració mútua, el Rola jovenet amb el Maragall ja consagrat i amb molts ànims de Maragall cap a Rola, però tenim en compte diverses coses. L'una, la Girona de l'època té entre 15 i 16 mil habitants, una, és a dir, trobar companys encara és més difícil, n'hi ha quatre, us ho podria dir, quatre. Allà hi havia quadrilla, però just la quadrilla. I després una altra cosa, el propi Rola, que ha estat un intel·lectual i és, a mi em sembla, absolutament de referència per la història de Girona del segle XX, el 1905 escriu el seu primer llibre en castellà, encara. És després que ell pot evolucionar i tal, i justament Maragall li valora molt la prosa, el que escriu el català, i mentrestant el festeja l'Ors, en Rola també el festeja d'una manera impúdica gairebé, diríem, el vol guanyar per la seva causa, fins que trenca, etc. Ho dic perquè aquestes relacions són també molt precàries, són molt febles, són esplèndides a nivell personal, però com a importància cultural per al país, doncs és... Ara jo volia fer una pregunta, si és que no sé si l'he de fer, i pobre d'això, no sé de parlar, però com que heu comprat la situació de Barcelona amb ciutats estrangeres i de plat, no sé, home, si poguéssim dir encara que només fos una paraula interior, vull dir, veure, aquesta relació de camp i ciutat, com es veu això, és a dir, quin significat té, per exemple, el Centre Excursionista de Catalunya, que té 100 anys, ara té 100 anys, per tant, estem parlant de l'època, es crea el Centre Excursionista, amb quina mentalitat, és la mentalitat maragalliana o justament no, i fins i tot mossèn Cinto, una paraula sobre el ruralisme, de mossèn Cinto, l'afició de... Una paraula només, perquè això són dues tesis doctorals.
Sí, bé, mira, sobre el mossèn Cinto, avui estem parlant de morts, una referència, un article d'Ernest Lluch. Ernest Lluch té un article que, Ernest Lluch tocava moltes tecles, a vegades tocava d'oïda, però era una idea bastant bona. I Ernest Lluch té un article sobre els petits nuclis urbans i ell té la teoria de que una gran part d'autors que nosaltres considerem rurals, de fet no són rurals, i cita concretament el cas de Verdaguer, i diu Verdaguer, per exemple, era fill d'un picapedrer, em sembla, i ell no es va criar mai en un entorn rural, es va criar en un entorn de menestrals, d'obrers i això. Per tant, la imatge que tenim del Verdaguer de la boina és una imatge que ell es va crear, diguem, però no es correspon gaire a la seva formació ni al seu entorn. Per tant, tot aquest ruralisme de la Renaixença, insisteixo, és una mica una impostura. Una impostura no...
Però tenia alguna finalitat?
Sí, sí, una finalitat claríssima, que és una reivindicació d'un món, una reivindicació pairalista, una que no intentava qüestionar en absolut el plantejament urbà del progrés, etc. I en aquest sentit, probablement, això lligaria amb el que s'ha exposat abans, probablement l'error de Balaguer i Mañé. Al final de Balaguer i Mañé, al final de la seva vida, estan molt enfadats perquè els catalanistes els menysprien. I ells diuen, doncs els més catalanistes són vosaltres, i tenen tota la raó del món. Però amb què s'han equivocat? S'han equivocat amb el català. Si Mañé i Balaguer s'han equivocat, s'han pensat que el català no tenia cap mena de futur, i resulta que el català tira endavant i és a través de la llengua catalana que es defineix el moviment catalanista. I ells això no ho han sabut veure, i com que no han sabut veure, queden descartats del moviment catalanista, amb un sectarisme realment un sectarisme molt discutible per part dels catalanistes. És a dir, el que està fent Prat de la Riba amb els que venen abans d'ell, Home, és una mica, bueno, no una mica sectari, és que Prat de Riba és sectari per definició, per això és un genial polític, no? Aquesta és una part de la pregunta. L'altra part de la pregunta, això sí que no tinc ni idea, no ho sé, no ho sé. Sí, com es pot
dir, perquè va tenir ràpidament una gran importància, és a dir, jo no ho sé, això ho pregunto, no faig una pregunta retòrica, bé, sinó amb quina intenció, amb quina idea, si era una idea de la ciutat que va a muntanya i després porta el cistellet amb la fruita, o si és l'entusiasme per la muntanya, o no ho sé.
No ho sé, jo crec que és una idea de... És una idea d'exotisme, és un món exòtic, no el coneixeu, us en parlaré, deu haver-hi darrere un missatge polític també, no sé, en aquest sentit Tena i tota aquesta gent havia influït bastant en aquesta, en recuperar les arrels, el país, el poble, no sé, la veritat és que ara, en fi, la segona tesi doctoral i aquesta m'hi hauria posat.
Bé, potser que ho deixem, perquè realment hem treballat molt aquest dematí. Ens tornarem a trobar aquí a 4:45, per la ponència d'Enric Bou, que té un títol espectacular, Amor Redemptor. Esperem primer doncs, refer-nos una mica abans de la redempció amorosa d'Enric Bou aquesta tarda. Moltes gràcies.